Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Viu la 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya. Fins al 15 de desembre t'esperen 14 de les millors produccions d'enguany de temàtica espiritual, subtitulades en català i presentades per professionals del cinema i la diversitat religiosa. 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya, organitzada per la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Filmoteca i l'obra social La Caixa. Tota la informació a radioestel.cat.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
9 i un minut a la Catalunya o l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu al programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. El bàsquet europeu es prepara per un xoc de trens, es prepara per un escenari gens positiu, el mateix de la temporada 2000-2001, en la que dues grans competicions, una organitzada per la Federació Internacional de Bàsquet i l'altra per la recent creada Euroliga, aleshores van coincidir en el temps. La propera temporada, la 2016-2017, es repetirà la mateixa pel·lícula. L'Euroliga posarà en marxa una nova competició amb un nou format de 16 equips, aquests 11 amb llicència A, en el que competiran tots contra tots. A la vegada, la FIBA, que vol tornar a recuperar les regnes del bàsquet europeu de clubs, posarà en marxa la Basketball Champions League. Així ho decidia ahir, després de reunir-se a Roma amb representants de 7 federacions europees de primer nivell, entre elles la espanyola, la FIBA, que parla de la necessitat de fomentar el creixement del bàsquet europeu, compta amb el suport de clubs francesos que tenen clar que la propera temporada competiran sota el paraigües de la Federació Internacional. L'Unicaja també està estudiant aquesta possibilitat, donat que l'Euroliga no li garanteix un lloc fix. De fet, aquesta va ser la reacció dels aficionats. Uns 9.000 ahir al Martín Carpena, quan sonava l'himne de l'Euroliga. I us asseguro que per la megafonia del Martín Carpena va sonar l'himne de l'Euroliga. El que succeeix és que els xiulets dels 9.000 aficionats de l'Unicaja el van fer desaparèixer. Xiulets acompanyats de pancartes on es podia llegir Bartomeu Cortijero, Màlaga és de Euroliga, todo suma, queremos una Euroliga justa para todos, o Màlaga és de Euroliga, respect for Màlaga. Pancartes acompanyades de bitllets amb la cara de Jordi Bartomeu, president de la Euroliga. Així de calent, doncs, està l'ambient en el bàsquet europeu. Això és Bàsquet al dia, amb la Marianela Duarte al control, l'Alejandro Gaitán a la redacció i el Xavi Pagán a la producció.
Molt bona nit, benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
9 i 4, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs la guerra entre l'Euroliga i la FIBA està oberta i qui més té a perdre és el propi bàsquet i els seus aficionats, que es quedaran doncs dividits per aquestes dues competicions a partir de la propera temporada, competicions que intentaran dominar i controlar el bàsquet europeu. També és cert que ara mateix l'Euroliga doncs diríem que pot respirar més tranquil·la sabent que comptarà amb la participació dels principals clubs europeus. Barça, Madrid, Efes, Xesca, Milà, Fenerbahçe, Laboral Kutxa, Maccabi, Olympiakos, el Guiris Kaunas, i veurem què acaba decidint el Panathinaikos. 9:05, periodista Ferran Márquez, què tal? Bona nit.
Bona nit, Òscar, què tal?
Tinc ganes de saber com veus el futur del bàsquet europeu.
Bueno, jo el futur el veig claríssim. Jo el futur el veig amb una gran Eurolliga, amb una Eurolliga tristament tancada, que és l'única cosa trista que hi ha en aquest projecte de l'Eurolliga, però una Eurolliga dominadora de la situació, perquè els clubs ho han demostrat des de fa molts anys, que controla la seva competició i la volen gestionar ells de manera individual. En aquest cas, amb IMG, que em sembla un gran partner per fer-ho, i, per tant, jo veig que l'Eurolliga té les de guanyar en aquest debat que s'ha obert entre FIBA i Eurolliga, claríssimament.
Llegeixo la Wikipedia, Ferran posa... L'Eurolliga és la màxima competició de clubs del bàsquet europeu. La propera temporada, què hi dirà? O què dirà? A la FIBA, què dirà? De la Basketball Champions League, què dirà? Que també és una altra màxima competició europea de clubs.
No, dirà que és la tercera competició, com tenien la Superliga en el seu moment, històries diverses que ha intentat la FIBA ja en molts anys, i que tristament no compten amb el recolzament dels clubs. Perquè és que si tu ets un club que no juga a l'Eurolliga, el que voldrà serà en el futur jugar-la. Per tant, a través de l'Eurocup tindràs l'opció de guanyar-la, la teva plaça per jugar-la. Uh-huh. Per tant, està claríssim que no serà la segona, sinó que serà la tercera competició europea. L'únic error que hi ha aquí és que no hi hagi ascensos i descensos directes. O sigui, a mi em sembla molt bé que els 11 equips, aquests que tenen l'essència, entren a l'Eurolliga el primer any. Això em sembla fantàstic, perquè són equips que s'ho mereixen pel seu historial, pel seu currículum s'ho mereixen. Això ho tinc claríssim. Però el trist és que no muntin un sistema piramidal amb l'Eurolliga sota, amb l'Eurocup.
Amb l'Eurocup, sí, sí.
Clar, i per tant fer que cada temporada els dos pitjors de l'Eurolliga perdin la categoria. I si un any li toca al Maccabi, que li toqui al Maccabi perdre la categoria, que se'n vagi a jugar a l'Eurocup, i que sí, sí, els dos millors de l'Eurocup pugin a l'Eurolliga. D'aquesta manera el sistema estaria obert. Els 11 clubs amb llicència estarien de manera permanent, jo crec, jugant a l'Eurolliga, i si perden la categoria un any, la perden. Tenen la opció de jugar a l'Eurocup per recuperar-la.
La competició FIBA, la Basketball Champions League, creus que està predestinada a desaparèixer?
Bueno, està resignada a ser la tercera competició del bàsquet europeu. Per tant, equips probablement de països més dèbils, doncs aniran a jugar-la, probablement. A l'Unicaja, probablement, perquè s'emprenyarà amb l'Eurolliga i dirà que se'n va jugar a l'Euro... Bueno, sí, probablement hi haurà equips que ho faran. Però realment el nivell de competició el trobaran a l'Eurocup i no el trobaran a la competició organitzada.
Sí, però hi haurà equips molt potents, també, a la Champions, a la Basketball Champions League, els francesos, sí. Russos...
Vale, hi haurà francesos i hi haurà probablement algun equip rus, sí. Però no hi haurà els grans equips russos, no hi haurà els grans equips espanyols, està claríssim això. Uh-huh. I a banda, és que els equips, si s'ho plantegen d'aquesta manera, si a la llarga l'Eurolliga fa el pas endavant i fa que l'Eurocup classifiqui directament per jugar a l'Eurolliga, els dos primers, serà brutal la diferència que hi haurà entre la Lliga organitzada per la FIBA i la Lliga organitzada i l'Eurocup, vull dir, claríssimament.
Et pregunto pel Barça, Ferran, ja aprofito. Les sensacions que transmet aquest Barça, que està marcant xifres històriques, com les d'ahir a Polònia, 17 triples de 26 intents, 28 assistències, etcètera, etcètera. Però què et diu aquest Barça?
Bueno, em diu que fa olor a equips que pot arribar a guanyar, però encara no guanya. O sigui, encara no guanya, no té la consistència encara de gran equip. O sigui, això és el tema. No té la consistència suficient com per dir aquest equip guanyarà segur, no? No la té encara, però la pot tenir, la pot tenir. O sigui, jo crec que és un equip físicament brutal, físicament és espectacular l'equip. Anem a veure si tècnicament l'equip arriba a assolir el nivell necessari per fer-ho, no? Uh-huh. El que passa és que, bueno, hi ha molts equips a l'Eurolliga que estan en baix moment, com és el Real Madrid, altres equips al Maccabi, al Panathinaikos fins i tot, que estan patint molt per estar dalt, no?
Compte el Madrid, que està perdent ara mateix d'un punt, 4-8-4-7, ha arribat a perdre de més de 10 punts a la pista de l'Estrella Roja, i que si per avui es complica molt estar al top 16, eh?
No, per això et dic, vull dir que hi ha molts equips que estan patint molts problemes, el Barça de moment no està patint, això està claríssim, està amb regularitat, guanyant els seus partits, Bueno, jo crec que encara falta veure l'Arroyo i el Navarro com entren dintre d'aquest equip, perquè encara no els he vist ficats a dintre de l'equip, per dir-ho d'alguna manera, involucrats realment dintre de l'equip, però són jugadors que tenen tant talent que a la llarga s'hi han de ficar dintre d'aquest projecte, no? Però, bueno, és un tema que amb aquests jugadors jo tinc l'esperança de que dintre de 2 mesos estiguin molt millor que estan ara i dintre de 5 mesos estiguin extraordinàriament millor que estan ara.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Ferran, com sempre, gràcies, eh?
De res, home, tu. Un plaer. You got me woke up.
The way you wrote it. Sticky like Oprah. I un Barcelona que jugarà diumenge a partit de Lliga Endesa davant del Fuenlabrada i ho farà després de superar ahir a l'Estel Met Cielona Gora polonès per 64-93. Un partit que ha deixat molt satisfet. I ara ho comentàvem amb Ferran Márquez, doncs amb xifres històriques. En el partit d'ahir ha deixat molt satisfet a Xavi Pascual i per diferents motius. Alejandro Gaitán, bona nit.
Bona nit. El primer, com dius, per una victòria amb un 17 de 26 en triples i 28 assistències que classifica matemàticament a l'equip pel top 16 de l'Eurolliga.
El primer que hem fet un molt bon partit, amb molta qualitat de passe, amb molta definició des de la línia de 3 punts, amb una defensa acceptable, sense masses faltes. La veritat és que és per estar satisfet de com han sortit les coses avui. I, per tant, també satisfets per haver-nos classificat ja pel top 16, que aquesta victòria significa la classificació.
El segon motiu, el debut a Eurolliga de Musa Diagne i Marcus Ericsson.
Sí, molt contents. Ells s'estan preparant molt bé, tenen paciència i segueixen treballant, i avui hem vist que estan progressant moltíssim, cada dia en els entrenaments milloren molt i criden a la porta per jugar, i avui han demostrat que, a més, estan preparats per fer-ho.
I el tercer motiu pel qual Xavi Pascual està satisfet és per la seva victòria 150 Eurolliga.
Sí, la veritat és que és una xifra molt gran, 150 partits, 150 victòries, són moltes en aquesta competició tan difícil. I més aconseguir-ho en una nit on t'ha sortit tot molt bé, no? On hem aconseguit el rècord d'assistències, el rècord de triples de la competició d'assistències, per tant, molt, molt, molt satisfet de com ha sortit el dia, de com ha sortit la nit i de poder celebrar tots junts aquesta victòria.
I encara hem d'escoltar el que han dit els dos debutants, Musa Diagne i Marcus Ericsson.
Me siento muy contento porque es un día especial para mí. Es un partido importante ya que teníamos que ganar y gracias a mi compañero Ituro estaba en el campo y me siento cómodo y me siento
gusto. También estoy muy contento y hemos ganado también y esto era importante también. Ahora estamos en top 16 y bueno, muy bien.
Doncs el Barcelona és un dels 5 equips que ja estan classificats pel top 16 de la Eurolliga. Repassem, així està la 7a jornada.
Kimki 70, Bayern 81, Fenerbahce 81, Estrasburg 64, i en joc el Madrid que guanya la pista de l'Estrella Roja 50-54. Classificat només Fenerbahce amb 6 victòries. El grup B, tots disputats ahir, Limoges 69, Cedevita Zagreb 78, Milà 88, Anadolu Efes 84, i Olympiacos 59, Laboral Cutxa 52. Olympiacos classificat, Baskonia segon. El grup C, disputat ahir el partit del Barça, a la pista de l'Estel Magellona 64-93. Avui ha guanyat Lokomotiv Kuban amb 80-50 a Zalgiris Kaunas i el Pinar Calcicalla ha perdut a casa 66-69 davant en Panathinaikos. Per tant, Barça i Lokomotiv classificats matemàticament pel grup pel top 16. I el grup D, la victòria ahir d'Unicaja Màlaga, que parlaves, 82-68 davant Maccabi. Avui, CSKA 93, Sassari 87, i en joc d'Arusafaka, Bamberg, CSKA i Unicaja classificats.
Viu amb Ràdio Estel.
Cada dia.
Cada dia.
Cada dia.
Cada dia, bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs deixem Europa i anem amb moltes més coses perquè la 8a jornada de la Lliga Endesa es començarà a disputar demà dissabte a les 8 amb un Obradoiro Fiat Joventut. Espera.
Amb Maldonado, ara sí. On salva Maldonado, ara sí, podrà comptar per fi amb tots els jugadors al 100% a una pista, Fontes d'Ossar, on encara no ha pogut guanyar ningú aquesta temporada. Parla Salva Maldonado.
Me sento muy contento porque es un día especial para mí. Es un partido importante ya que teníamos que ganar y gracias a mi compañero
Musa,
estaba en el campo y me siento
jugador del Barça. Ahora sí podemos escuchar a Salva Maldonado.
Ganado también y esto era importante.
Aquest no és Salva Maldonado. No sé si és possible o no escoltar el tècnic del Fiat Joventut parlant del partit de la, demà contra el
Obradoiro. Muy contento, que és un...
No tenim Maldonado, doncs no tenim Maldonado. Per diumenge, la resta de partits.
A 2:15, Ucamp Múrcia, Morabanc Andorra, amb el dubte d'Stojanovski, que viatja amb tot l'equip i que no entrena des de dijous. Els andorrans arriben a Múrcia, arriba el que Penyarroja assegura és candidat a play-off.
Múrcia és un equip que porta temporades fent bé les coses, consolidant-se, que l'any passat va estar molt a prop d'assolir posicions de play-off i que aquest any ha intentat donar un salt qualitatiu. Ha fitxat jugadors importants, ha fitxat un entrenador de primer nivell europeu, pues sí que és un equip cridat a lluitar per estar a play-offs.
I a la una, el carrusel de Movistar Plus amb l'Unicaja Movistar Estudiantes, el Barça-Lassa Fuenlabrada, Àlex Llorca entra a la convocatòria i podria tornar a jugar a Unicaja CB 4 anys després, el CAI de Saragossa, Bascón, i amb el debut d'Andreu Casadevall a la banqueta del conjunt aragonès.
Nosotros somos CAI, y CAI tiene que luchar ante cualquier rival. El equipo lo que tiene, la imagen que tiene que dar, es que no da un balón por perdido y que se deja la vida en cada partido.
I també a la una, al Iberostar Tenerife, Isaela Manresa.
Després de la victòria de l'última jornada, l'ICL Manresa intentarà mantenir aquesta bona dinàmica amb un rival directe a la lluita per evitar el descens. Escoltem a Ivón Navarro.
Bueno, complicado. Para nosotros, cuando jugamos fuera, como casi para casi todos los equipos de la CB, jugar fuera pues es más complicado. Bueno, pero vamos con ilusión de hacer un buen partido, de intentar explotar nuestras virtudes. Bueno, vamos con confianza de que podemos hacer un partido bien, con cosas bien hechas y que nos pueden dar opciones. No digo que vayamos a ganar si hacemos bien las cosas, pero si hacemos bien las cosas vamos a tener opciones de ganar.
I diumenge a les 6 al Retabé.es Guipúzcoa a Sevilla, a les 7 al Bilbao Basket Real Madrid per Teledeporte i tanca la jornada la vuitena a la Lliga Endesa. Diumenge a 8:15 al València Basket Herbalife Gran Canària. I pel que fa a les competicions FEB del cap de setmana, l'Aleport es disputa la desena jornada, de la que sobresurt un força Lleida Barça l'ACB, que es jugarà demà dissabte a les 9 en directe per Esport 3. És, sens dubte, un dels partits més atractius de la temporada del Barris Nord i serà el partit número 100 de l'equip que entrena Joaquín Prado.
Me parece que tienen un equipazo y la presión que tienen es la presión competitiva que ellos mismos se meten, y ya os puedo decir que con Frichulde, como Jack Alakovic o como Lugos Barton, seguro que se están metiendo una presión competitiva importante porque son gente acostumbrada a ganar mucho y a los que les gusta ganar mucho, ¿no?
Doncs aquests 99 partits jugats, l'equip acumula 46 victòries, aconseguint jugar a play-off dues temporades. Marxem cap allà, jugador del Força Lleida, Alfons Alzamora, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs imagino que per demà, partit 100 de l'equip a l'Aleport, a sobre ve el Barça B, hem d'imaginar un gran ambient al Barris Nord, no?
Sí, un partit especial, no? Jo crec que bueno, també oportunitat pel públic, no? Veure jugadors de primer nivell, que han sigut de primer nivell europeu, com el Lakovic i el Barton, i per sobre de tot esperem que sigui una festa per a la nostra edició.
De fet, demà sobre el parquet hi haurà jugadors amb molt de futur, com Marc García, Peno, Surekmanovic del Barça, òbviament també del Força Lleida, i també jugadors amb bastant passat, eh?
Sí, sí, és una... serà una barreja curiosa, no? Però bueno, jo crec que per sobre de tot hi haurà molt bons jugadors, no? Independentment de l'edat que tinguin.
Vosaltres com arribeu a la cita, després de sumar la primera victòria fora de casa, quin Lleida es trobarà el Barça bé demà?
Bueno, nosaltres vam començar a nivell de resultats i sobretot de sensacions, doncs no hem tingut un bon inici de temporada. Començant 0-5, doncs una miqueta també s'han vist els nervis. Però bueno, jo crec que ara els últims partits, els últims quatre partits, hem aconseguit guanyar dos d'ells, i però sobretot competint els quatre, no? I aquest jo crec que ha de ser el Força Lleida que esperem trobar-nos demà, no? Força Lleida, molt lluitador, molt incòmode pels seus rivals, i intentar imposar el nostre ritme de joc i les nostres armes.
I un Lleida que, al fons, a poc a poc ha d'anar sumant victòries per sortir de les zones de descens, no? Esperem, vaja.
Sí, està clar. Com tu deies, no? Venim ara de guanyar Càceres, de guanyar un partit fora de casa, i això sempre et dona més motivació i confirma una miqueta aquesta bona línia que tenim en les últimes setmanes, de tant d'entrenaments com de lloc, no? I esperar, doncs, poder aconseguir avui el que seria la segona victòria consecutiva i que sigués aquesta petita ajuda que ens fa sortir les posicions de baix.
I aquest Barça B, no sé què et sembla, amb l'equipàs que han confeccionat per aquesta temporada i que, vaja, suma 7 victòries, 3 consecutives, i que fora de casa ho ha guanyat absolutament tot.
Sí, és un rival temible, no? Com t'ho dic, ha sigut capaç de guanyar 2 partits fora de casa, ha guanyat 7 partits de les 9 jornades disputades, amb finals, sapiguem jugar molt bé els finals igualats, passant-se bé la pilota, és que la veritat és que no sembla un equip filial, no? Estan jugant, la veritat és que molt i molt bé, no? I segur que aquí es veu la mà també des de el que porten els jugadors experimentats i també des de la banqueta.
Amb els anys que tu vas estar a Barça, crec que, si no compta malament, són 9 temporades, diferents etapes, però pot ser que hagis estat 9 anys al Barça, tu?
Sí, diria que 9 anys.
Guanyant, vaja, una Còrac i la gran temporada del 2003, que veu guanyar Copa Lliga i Eurolliga,
Sí, sí, he tingut el privilegi, no?, de poder formar part d'aquests amb molta qualitat, amb jugadors de primer nivell europeu i mundial, i també, doncs, assolir els títols que has citat tu anteriorment.
Suposo que és el teu millor record com a jugador, o què?
Sí, i tant. O sigui, l'any, sobretot l'Eurolliga al Palau, no?, per tot el que significava, per el que significava pel club, per la ciutat, per l'afició, doncs, venien de moltes finals forts, moltes finals forts que no havíem pogut aconseguir l'Eurolliga, i, bueno, tenia el privilegi de formar part de l'equip que va guanyar la primera Eurolliga del Barça, doncs, bueno, és una miqueta part de la història d'aquest club, no? Això jo crec també un reconeixement a les generacions anteriors que tant havien fet pel bàsquet del Barça i no havien pogut guanyar la Lliga Europea.
I personalment, encara amb ganes i amb forces de seguir jugant molts més anys al bàsquet, o què?
Bueno, i tant, la il·lusió està intacta, no? El que sí que és cert és que és, bueno, ja quan arribes a una edat ja et planteges patir el futur any rere any i temporada rere temporada, no? I ara mateix estic molt centrat en aquesta temporada, en el Força Lleida, i quan acabi la temporada ja es veurà, no? Ja es prenen un temps i es prenen una decisió, no? Però, bueno, això és el que he anat fent els últims anys, però com et dic ara, no? La il·lusió ara mateix està intacta i físicament m'està responent bé el cos, de moment, i toquem fusta perquè sigui així.
Molt bé, doncs demà el veurem en acció en aquest partidàs de l'Aleport en directe per Esport 3 a les 9 de la nit al Barris Nord, aquest Força Lleida davant del Barça l'ASAB. Alfons del Zamora, un plaer com sempre escoltar-te i gràcies per passar-te pel bàsquet al dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I per demà el Força Lleida recupera Marc Rubín després de recuperar-se d'una lesió al genoll que l'ha tingut 6 mesos de baixa. Del Barça podem escoltar el que diu el bàsquet al dia Nedim Dedovic.
L'Ale Bosni ha parlat sobre la dificultat de jugar al derbi, sobretot fora de casa. Fa referència a la bona dinàmica de l'equip, que suma només 2 derrotes en 9 jornades, però assegura que encara no és d'hora per estar content.
Sí, estamos bien de momento con 7 victorias y 2 derrotas. Estamos más satisfechos que los otros años, que no suele ser así, pero no nos tiene que importar mucho eso a estas alturas de la temporada. Nosotros nos tenemos que concentrar en trabajar día y a seguir así.
I pel que fa al Prat Joventut, darrer classificat amb una victòria, jugarà demà 1:15 a la pista del Breogán, 8è amb 4 victòries, i a l'Ale Plata novena jornada. Demà a 6:45, Sornotza, Tarragona. I a tot això, aquest cada setmana torna la Lliga Femenina després de l'aturada obligada per la primera finestra de seleccions que han disputat els primers partits al pre-europeu, en el que Espanya ha derrotat a Suècia i Finlàndia per 85-45. Victòria contundent i amb les dues encarrila la classificació per l'europeu del 2017. I 15 dies després, doncs, aquest diumenge torna la Lliga Femenina amb la disputa de la desena jornada. Tan sols queden 4 per acabar la primera volta i l'Espar City Lifun i Girona jugarà diumenge a les 6 davant del Añares Rioja, darrer classificat amb 0 victòries en el que portem de temporada. Capitana de l'Uni, Noé Jordana, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, com han estat aquests dies fins al dia d'avui sense competir? Com ho heu portat?
Bé, el Miguel ha aprofitat per fer una mini pretemporada.
I heu aprofitat per desconnectar una mica o el cos, el cap, ho ha agraït això o no?
Sí, ens ha donat alguns dies lliures, que hem marxat quasi bé totes cap a casa. I bé, sí, bueno, és trencar una miqueta amb la rutina dels entrenaments, però amb ganes de jugar-hi una altra vegada.
I aquesta aturada creus que ha afectat alguna cosa o tot el contrari?
Home, sí, ens ha afectat en que l'Artemi s'ha trencat un dit, que ens ha marxat la Chelsea i que només hem sigut 5 per entrenar. Per tant, que sí que ens ha afectat bastant.
El panorama es complica, no?
Sí, bé, ara ens haurem de plantejar un nou repte, que és amb les que quedem, doncs, seguir guanyant partits.
Suposo que el que més us ha sorprès, per molt que es podia arribar a esperar, la sortida de Chelsea Gray.
Bé, si ella té un contracte amb una clàusula així i amb la temporada que estava fent, doncs era previsible que un club amb diners vingués i se l'emportés.
I com pot afectar això?
Nosaltres estem espatllant les que som aquí per assumir nous rols, no?, i nous protagonismes a dintre de l'equip, perquè la jugadora que absorbia molt joc, i ens estem, bueno, replantejant una mica com hem de fer les coses, modificant coses en atac per repartir més el joc i en defensa, doncs, seguir treballant i creixent. Vull dir que no ens queda cap altra més opció.
Però els objectius segueixen sent els mateixos?
Bé, jo crec que sí, no? Perquè si perquè marxi una jugadora i ja hem de plegar tots, doncs anem malament, no? El que passa que ara potser, com que la Chelsea és un jugador amb molt talent, serà més difícil, però nosaltres hem de seguir sent ambiciosos.
Serà més complicat a Europa, no? No pas a la Lliga Femenina, però sí a l'Euroliga, és on potser, pregunto, es trobarà més a faltar, no?
Sí, perquè la Chelsea, per les seves condicions físiques, ens aportava molt a Europa, no? Jo espero no trobar-la a faltar el pròxim diumenge, però bé, el problema és que no hem pogut entrenar totes juntes, fins demà no podrem entrenar totes juntes, no? I això és el que li posa dificultat. Espero que l'equip ho superi i que no fem un drama d'això, perquè podem fer-ho perfectament.
Doncs l'Eurolliga serà la sisena jornada de la primera fase, no torna fins la propera setmana, el proper dimecres 2 de desembre ja amb el partit a Praga. I pel que fa a la Lliga, torna a la competició, com dèiem, aquest cap de setmana. Les coses van molt bé, no? 8 victòries, una derrota, co-líders amb el Perfumeries Avenida.
Sí, fins ara ens han estat sortint molt bé les coses de la Lliga i penso que també és un reflex una mica del treball que fem dia a dia.
Diumenge contra el Añares Rioja, 0 victòries, 9 derrotes, darrers classificats, equip que debuta aquesta temporada a la Lliga Femenina. Espereu un partit com? Dels més fàcils de la temporada?
No, jo penso que tot el contrari, no? Perquè nosaltres vindrem d'estar 15 dies sense veure'ns. Elles no sé exactament què és el que han estat fent, però suposo que hauran aprofitat el temps per conjuntar-se i per preparar el partit, i jo no penso que sigui un partit fàcil el que tenim diumenge.
I una victòria en cas de caure, que esperem que sí, us podria donar ja matemàticament la classificació per la Copa de la Reina, que està clar que és un dels objectius a aquest inici de temporada.
Sí, jo crec que és l'objectiu principal de la primera volta, no?, classificar-te per la Copa de la Reina.
Doncs esperem que aquesta classificació no es faci esperar i si arriba aquest cada setmana, doncs molt millor. Noé Jordana, gràcies per atendre'ns i per passar pel bàsquet del dia un dia més, eh?
Moltes gràcies.
I el Cadí Laseu, que juga diumenge a les 6 davant del Guipúscoa.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.